Hola, molt bona tarda. El cinquè programa de Ripollet Documentat, un programa que realitza l'Arxiu Municipal de l'Ajuntament de Ripollet. Avui és la cinquena edició, el cinquè programa, i avui contarem en la presència d'Eduard López Torres. Eduard, molt bona tarda.
Bona tarda.
Ell ens parlarà sobre el seu treball, la investigació que ha fet al fons de l'Arxiu Municipal, entre altres documentacions i fons. I, bueno, com comento, serà un estudi sobre el moviment veïnal a Ripollet, bàsicament des de finals del franquisme a la transició, que serà l'àmbit cronològic del seu estudi. I després anem a fer algunes... a parlar d'algunes informacions d'actualitat de l'arxiu i d'aspectes de la memòria històrica a la ciutat de Ripollet. En primer lloc, anem a fer un breu resum d'algunes actualitats dels darrers dies del Servei d'Arxiu Municipal. I en primer lloc, anem a comunicar que ja estem, com els oients sabran, estem ja pràcticament per finalitzar les obres de construcció del nou Arxiu Municipal, el nou equipament que estarà situat al carrer de la Salut número 18. I en breu es farà públic per a la web municipal i les xarxes socials una jornada de portes obertes per a la ciutadania, perquè puguem veure l'estat ja pràcticament finalitzat de les instal·lacions, on farem dos visites. Una visita serà per a veure les instal·lacions de l'actual arxiu i després el nou equipament perquè puguem veure el canvi, l'evolució que es produirà en poques setmanes d'un espai a l'altre. Per a completar també aquestes visites i l'acte institucional, hi haurà diferents tallers didàctics familiars relacionats en treballs i tasques que realitzen els arxius. Un estarà enfocat en treballar alguns plànols de la ciutat de Ripollet per a poder ubicar carrers i alguns espais simbòlics. I un altre taller serà elaboració de carpetes, elaboració de material per a fer lligalls i carpetes on conservem la documentació. Com comentava, són tallers d'àmbit familiar on podran participar tant persones joves com de major edat. Aquest acte, en principi, serà pel matí, i en breu, com comento, ja es farà públic per les a nivell municipal. En segon lloc, també comentar que es van realitzar la restauració, el tractament de conservació sobre diversos documents d'àmbit patrimonial que han estat subvencionats per la Diputació de Barcelona i que els interessats podran veure una mostra d'aquests documents tant a la pàgina web municipal com a les xarxes socials. I en tercer lloc, també aprofitem l'ocasió d'aquest programa, cinquè programa de Ripollet Documentat, per a informar sobre les quintes jornades de memòria històrica a Ripollet, que s'elaboren bàsicament des del Centre d'Interpretació del Patrimoni, i que consisteixen en una exposició que es realitzarà al vestíbul del CIP i està obert des del dia 22 de gener. En concret, es denomina l'Escola Nacional de Nens i Nenes de Ripollet, nous espais per a l'educació, i forma part de l'exposició L'Escola Llum de Llibertat, Educació a la Segona República. També hi haurà en la sala temporal del propi CIP, fins al mes de juny, una altra exposició, Menús de Guerra, Cuina d'Avantguarda i Supervivència. I també dintre d'aquestes quintes jornades de memòria històrica, un itinerari guiat per diferents llocs emblemàtics de la memòria democràtica a Ripollet, i en concret es realitzarà el dia 29 de gener. També s'estan realitzant, es realitzaran diferents tasques de recuperació de la memòria oral mitjançant 4 dies d'entrevistes a persones d'unes edats compreses entre els 85 i els 97 anys. I per finalitzar, es realitzarà un viatge als camps de concentració tant de Mauthausen com Gusen, mitjançant representació de diversos alumnes de tres instituts de Ripollet. Com comento, aquestes són les activitats que es realitzen dintre de les quintes jornades de memòria històrica de Ripollet. Entrem a la part específica del programa. Com dèiem, avui ens acompanya Eduard López i Torres. Eduard.
Bona tarda. Moltes gràcies per convidar-me.
Bé, Eduard és historiador, és graduat en Història amb el treball L'independentisme català combatiu, Els casos d'època i Terra lliure. També és màster en Història contemporània per la Universitat de Barcelona i actualment és docent en Història a la secundària i al batxiller. Podem dir d'Eduard que ha realitzat diverses publicacions. En concret, va participar en la reedició del llibre Tal com lo vi, la col·lectivitat de campesinos de Cerdanyola-Ripollet, 1936-1939, amb el col·lectiu Mai Més, i també és autor de La ruta de refugiats de l'any 1936 a Ripollet, que es va realitzar durant la festa major de l'any 2017. Bé, en aquest cas, la relació que ens ha portat fins aquí ha sigut perquè Eduard va realitzar unes tasques de recerca a l'Arxiu Municipal durant temps prolongat, va iniciar-la ja fa uns anys. En concret, el moment on va incidir en l'aprofundiment d'aquesta recerca va ser al llarg de l'any 2019. Bàsicament eren cerques sobre la migració, les associacions de veïns i la documentació que les agrupacions de documentació que més va consultar van ser les actes de ple, en aquest cas que tenim digitalitzades des dels orígens a temps recents, el padró municipal d'habitants, i també va fer recerca sobre diferents projectes d'obres municipals, alguns expedients que hi ha on s'agrupa i recopila documentació sobre associacions de veïns i, finalment, sobre les subvencions. Eduard, no sé si destaques alguna d'aquestes documentacions que et va servir.
Bueno, la que més em va servir va ser la correspondència creuada que va fer l'Ajuntament amb el governador civil. Moltes d'aquestes cartes que ens enviaven, informes, era tot relacionat amb el moviment veïnal i sobretot en els primers moments de l'intent de legalitzar l'Associació de Vecinos de Ripollet i tot el temps que es va anar prolongant i veiem en aquestes cartes que s'intercreuen l'Ajuntament i el governador civil, que a diferència d'altres jocs és sobretot la voluntat de l'Ajuntament de Ripollet de no legalitzar l'associació de veïns. No obstant això, veiem que al cap d'un any i mig, finalment, com més tard podrem explicar més detalladament, acabarà sent legalitzada a finals del 73.
Molt bé. Abans de aprofundir més en la situació, en l'apogeu del moviment, ens pots fer un resum, 5 cèntims, de quina era, quina has vist que era el context de la ciutat de Ripollet als anys 60?
Bé, Ripollet té el mateix que passa en tota l'àrea metropolitana de Barcelona i Barcelona capital, un augment de població estratosfèric. Comencen a arribar nouvinguts de forma exponencial i això farà que cada vegada hi visqui més gent a Ripollet, però tenim constància que, per exemple, equipaments bàsics, socials, no s'estan construint. Per tant, estem veient un augment exponencial de la població, però que l'Ajuntament de Ripollet, en la connivència amb els constructors, només el que els interessa és l'entrada màxima de gent, sense tenir present les necessitats que tindrà aquests nouvinguts que venen de diferents punts de l'estat espanyol.
Molt bé. hi ha algunes diferències, veus, és pogut en altres municipis entre de l'àrea metropolitana, si es dona les mateixes circumstàncies a Ripollet o altres llocs, o...
En la gestació del moviment veïnal sí que veiem que hi ha moltes coincidències, perquè el moviment veïnal en si no és... no sorgeix per l'augment de població exponencial, sorgeix per la manca d'estructures i serveis bàsics que hi ha a la societat i en els pobles. I això passa tant a Barcelona com a tota l'àrea metropolitana. No pot ser que un poble que, per exemple, aquí, en el 1945 hi ha 3.249 habitants, a l'any 70 hi ha més de 20.000 habitants. Per tant, aquest creixement hem multiplicat gairebé per 7 en un territori tan petit com Ripollet, si no estàs fent els serveis bàsics, no estàs construint escoles, no estàs centres sanitaris, tampoc a nivell de... el clavegueram, l'asfalt dels carrers, etc. Tot això fa que realment és quan el moviment veïnal es comença a reivindicar. Això passa aquí i passa a tota l'àrea metropolitana.
Estàvem comentant, no?, que el treball es centra bàsicament en l'època final del franquisme, sí. I és un moment on, bueno, són els anys que també es produirà la riuada, és un moment on comença el declivi, no?, de l'agricultura, i també es veu una transformació també de la ciutat, no?, per la industrialització. Suposo que és tot un boom, no?, una mica trasbals, tant això, tant transformació de la ciutat com també econòmic i fins i tot social de moviment. Bé, és aquest el context.
Sí, efectivament, tenim historiadors com el Mogas, que fica l'any concret de canvi d'un món rural al Ripollet actual, el 1954, i el Toni Uller parla del 1955, però estem parlant d'un poble que està concentrat a la vinya i que cada vegada aquest augment exponencial de persones fa que es comencin a construir tot de blocs de pisos, que lògicament està restant territori a la vinya per transformar-lo en ciment i en totxos i en blocs de pisos. Per tant, ja estem primer construint blocs de pisos i més tard construirem polígons industrials, que fa que ens mengem tot el territori que abans es cultivava, que érem un poble agrícola i molt important la vinya, per això també el celler cooperatiu, per transformar en el que vindria a ser un poble que s'està desenvolupant cap a aquesta industrialització, que a partir del 1959, amb el Pla d'Estabilització Econòmica, acabarà fent aquest canvi tant en les àrees industrialitzades de l'estat espanyol com és Madrid, el País Basc i Catalunya. I sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona.
Com comença el... centrem-nos ja en el moviment veïnal. Com comença el moviment veïnal? Quins són els inicis? Quina documentació que has observat?
Val, clar, posar una data concreta en l'origen del moviment veïnal és difícil, perquè un moviment no sorgeix d'un dia per l'altre. Sí que s'ha intentat veure la seva gestació, que és molt prolongada. Sí que hi ha hagut el problema de que alguns treballs locals, clar, l'inici d'un treball, el que fas és fer un estat de la qüestió, què s'ha treballat, com s'ha treballat aquest tema, i veiem que hi havia molt poc treball sobre el moviment veïnal. Sempre ha tingut molta més preponderància el moviment obrer. Això ha passat aquí i ha passat a tot l'estat espanyol, per això hi ha historiadors que parlaven que el moviment veïnal era l'hijo pobre de los movimientos sociales, perquè sempre havia estat marginat fins ara fa un poc més de 10 anys. I el que veiem és que si alguns treballs locals parlaven de, justament quan es legalitza l'associació de veïns, ja parlen del naixement del moviment veïnal, veiem que hem de tirar més de 10 anys enrere. Veiem, arran d'aquesta manca de planificació urbanística, com cada vegada aquests nouvinguts que venen aquí a Ripollet s'han de començar a espavilar per ells sols, creant xarxes de migració, cadenes de migració, que aquestes cadenes com funcionaven? eren primer sempre venia una persona d'Andalusia, de Galícia, d'on fos, a espavilar-se, i un cop que aconsegueixen habitatge i feina és quan fan la crida a la seva família i a les seves amistats perquè vinguin. Quan venen, aquesta mateixa gent els ajuda a construir els seus habitatges, però segueixen sense tenir clavegueram, sense que els hi arribi l'aigua a casa, hi havia molt poques fonts i tenien problemes de subministrament d'aigua al poble, i comencem a veure, per exemple, la primera queixa formal que fan els veïns, i és el 1961. Per tant, tirem molt més enrere, però, lògicament, d'una queixa formal a un ajuntament franquista, amb la por que encara hi havia, fa que vagi creixent aquest moviment veïnal molt paulatinament, i no serà fins al cap de 10 anys que aquest moviment veïnal ja comença a ser consistent i comença a haver-hi unes queixes molt més reivindicatives. O sigui, si no ho analitzéssim tot, podríem parlar que el moviment veïnal comença a inicis dels 70. Però, clar, abans d'haver-hi el germen que des de fa 10 anys que hi havia unes queixes formals i que aquests veïns se n'adonen que l'Ajuntament no fa res. I llavors, a poc, es van articulant els veïns.
Així consideres que, bueno, consideres o s'ha demostrat, no?, que la majoria de reivindicacions són de migració, i no és, per exemple, no sé, em plantejo, per exemple, que siga pel número de població que hi ha, que el percentatge de migració és més gran que a la població autòctona, nascuda a Ripollet?
Bueno,
simplement és per això, per aquesta necessitat i aquesta reivindicació o per una manera de fer més col·lectivitat que es centren en associacions?
Clar, és difícil aquí dir una resposta contundent. Sí que, per exemple, s'ha tractat un article del Huertas que va parlar que es va fer molt famós, de Ripollet, dels barris de Ripollet, de com vivia la immigració, els nouvinguts, i ell parlava que hi havia un xoc cultural, lingüístic, entre autòctons i nouvinguts. Perquè parlava que, per exemple, els negocis els tenien tot la gent autòctona del poble, que també, per exemple, a les cases, la gent que vivia al centre era la gent del poble i la immigració vivia a la perifèria. I la immigració, per exemple, els únics negocis que tenien eren els bars. Si ho analitzem a dia d'avui, això és algo lògic que segueix passant. A dia d'avui, si analitzéssim quins col·lectius porten els bars, la majoria de bars, no tots, lògicament, molts venen d'immigració, ara no és de l'estat espanyol, sinó d'altres punts. I alhora també, si tu vens de fora, i amb una mà davant i una darrere, el més lògic és que tu acabis a la perifèria. Una altra cosa és que les properes generacions que ja s'han integrat cada vegada tinguin feines més bones i que puguin optar per una vivenda al centre. Per tant, sí que és cert que, com que el poble era petit, tenien els serveis bàsics més o menys coberts, la gent del poble de tota la vida, per així dir-ho, i que vivien al centre, però ara que estem augmentant exponencialment el poble, tota la gent de fora és la que queda a la perifèria, la que no tenen aquests serveis. Per tant, lògicament, sí que els nouvinguts amb aquesta mancança són els que més es reivindiquen, però sí que amb treballs locals que hi ha hagut i en altres estudis es veu que, per exemple, a Ripollet, en les entrevistes que van fer en un llibre de història de les migracions, em sembla que es diu dels anys 60 i 90 a Ripollet, tots et parlen que ells no van tenir problemes amb els autòctons, sinó perquè la vida al bar, al mercat, al camp de futbol i tal, hi havia un bon ambient, o sigui, no hi havia actes de racisme, per així dir-ho. Els únics que havien criticat una mica eren els cacics, que són la gent rica, que després podem parlar dels constructors i tal com es van aprofitar de la nova immigració per fer diners. Però una cosa són els que s'anomenen cacics, els rics del poble, i l'altra la gent autòctona. de peu de carrer, que no hi havia aquests conflictes. També és cert que la gent nouvinguda sí que té un component de solidaritat més fort per tot el que hem viscut. A què em refereixo això? Hem de que quan, com parlàvem abans, aquestes cadenes de migració, el primer que ve, que s'ho juga tot i se'n va a l'atzar a un poble i apareix aquí a Ripollet, un cop fa la crida a les seves amistats i a la seva família, entre ells s'ajudaran primer a buscar-li feina. Es faran les cases d'autoconstrucció. Estem parlant que als anys 50 a Ripollet hi havia molta gent o que anava de rellogat o de cases d'autoconstrucció. Si tu tens unes jornades laborals molt dures i les poques hores lliures que tens et passes en intentar fer la teva pròpia casa i amb l'ajuda dels familiars i amics, això vulguis o no, genera una solidaritat que anys en posteriors veurem que aquesta solidaritat augmenta amb els veïns perquè ja no serà només fer les seves pròpies cases d'autoconstrucció, sinó que també serà, per exemple, asfaltar el carrer. I si tu un diumenge, cansat dels 6 dies que has treballat, dediques 10 hores amb el veí, colze a colze, a construir el teu propi carrer, asfaltar-lo, això t'està generant una xarxa de solidaritat que aquesta serà la clau per el que serà el futur moviment veïnal.
Citaves el teu treball dels primers moviments, abans de la pròpia associació de veïns, de diferents moviments cristians, d'apostòlics, quins moviments d'esquerres. Quins són aquests moviments que donaran peu als primers moviments dintre d'aquesta època?
Val. El moviment veïnal podíem parlar que hi ha tres actors principals. El principal, sobretot, són els propis veïns, que és aquesta solidaritat de cases d'autoconstrucció, d'asfaltar els carrers, de crear el clavegueram, etc. Amb aquestes injustícies, a poc, hi ha els moviments apostòlics. Aquests cristians que se n'adonen de les dificultats i comencen a donar espais de sociabilització. Per exemple, tenim el cas del mossèn Llaveries, que fa una queixa a l'Ajuntament i explica totes les mancances que tenen els veïns. Per tant, els veïns veuen que hi ha una via per arribar a l'Ajuntament a través del mossèn, i el mossèn inclús aconsegueix, ell explica que el barri de Can Mas, que diu que està molt lluny, sabem que Ripollet és molt petit, per tant, realment no està tan lluny, però com que està a l'altra punta del poble, i aconsegueix un pacte amb l'Ajuntament que serà fer una nova escola pel barri i una nova església. S'acaba acceptant l'Ajuntament, però és un pacte que al final no va tirar endavant. També aquests moviments apostòlics són els que, per exemple, hi ha al centre Morral, que és on allà es començaran a fer tot d'activitats, excursions, obres de teatre, xerrades, cinema, que aquí és un moment clau també pel moviment veïnal, perquè és quan els autòctons i els nouvinguts cada vegada tenen més relació. O sigui, es van trobant en altres ambients, en ambients d'oci, i generen una mica aquesta solidaritat que fa que el moviment veïnal augmenti. També l'Església l'havien obert algunes vegades perquè el propi moviment veïnal es reunís. I, finalment, el tercer actor que entrarà més tard serà el moviment obrer, que el moviment obrer moltes vegades s'ha focalitzat com a líder del moviment veïnal, però és l'últim que entra. I el moviment obrer per què entra? Doncs perquè hi ha un moment que se n'adona a l'obrer de la doble explotació. Per una banda, hi ha l'explotació a la fàbrica, fan 10.000 hores amb salaris irrisoris, i se n'adonen que, per exemple, el patró, que viu molt bé, quan arriba a casa té totes les comoditats, viu en un bon barri, no li falta de res. Mentre que ells, quan tornen a casa seva, al barri hi ha mancances de tot, les cases són d'autoconstrucció, per tant, se n'adona que hi ha la doble explotació a la fàbrica i al barri. I tenim present que dintre del moviment veïnal hi havia moltes dones. Són les dones dels obrers. Per tant, al final, el moviment obrer acaba entrant en el moviment veïnal i una cosa bona del moviment obrer quan entra el veïnal és que el veïnal feia moltes actuacions inconexes i el moviment obrer ja té una experiència de lluita a les fàbriques que la transporta al moviment veïnal i això li ha de donar una potència, però aquí ja estaríem parlant dels anys 70, d'inici dels 70, quan el moviment obrer entra al moviment veïnal i el fa encara molt més fort i contundent.
Cap a l'any 1972 aproximadament, no, és quan s'acabarà constituint l'associació de veïns?
Primer és el març, el 3 de març del 72, que ells entreguen els estatuts per fer-se per tenir una associació de veïns legal i així tenir un paraigües legal on poder fer les actuacions, però com hem comentat abans, serà l'Ajuntament el que anirà donant llargues perquè aquesta associació no pugui ser legal. Inclús tenim en aquesta correspondència amb el governador civil, que el governador civil a vegades ha tornat a escriure a l'Ajuntament perquè havia demanat informes d'aquesta associació veïnal per si la podia legalitzar o no, i era l'Ajuntament el qui no donava resposta per anar-ho allargant. I això tardarà més d'un any i mig a que l'associació de veïns pugui ser legal. O sigui, serà cap a finals del 73, on ja tenim el registre que l'Associació de Vecinos de Ripollet passa a ser legal. No obstant això, amb aquest any i mig, tot i que encara no és legal, l'associació de veïns ja comença a manifestar-se setmanalment en el barri, i en el poble, al centre del poble. Tindrem repressió de la Guàrdia Civil en algunes forces vegades, i el pal de paller de la reivindicació veïnal serà l'ambulatori amb especialistes.
Bé, aquesta és una de les reivindicacions, no? L'ambulatori, i crec que és l'any, sobretot l'any 72, quan, no? Quan es realitzen més o diverses manifestacions.
Són les primeres i que tenim en testimonis que ja diuen de com va rebre a través de la Guàrdia Civil, però tenim historiadors que afirmen que des del 73 fins que no hi ha l'Ajuntament Democràtic al 79, cada cap de setmana tindrem manifestacions a Ripollet reivindicant l'ambulatori, i primer comencen reivindicant ambulatori, però també seran per temes urbanístics, per temes educatius, etc. I aquí ve si, com també passa molt en l'àrea metropolitana, que hi ha una frase molt encertada del Pere Issàs, quan analitza què ha sigut el moviment veïnal, que explica que el moviment veïnal va ser un moviment que va començar exigint un semàfor, bueno, demanant un semàfor, i va acabar exigint la democràcia, per aquesta evolució que tenen, perquè es donen compte que en un ajuntament franquista, per molt que es queixin, que proposin, que demanin, no els hi faran cas. I llavors cada vegada es van radicalitzant més de demanar petites coses, exigir la democràcia.
En aquest moment ja comencen a involucrar-se els partits polítics, no? Per a dintre de les associacions. No sé si està el PSUC per dintre, que ens pots explicar.
Sí, la primera associació de veïns, tot i que alguns treballs locals han parlat de que va ser el PSUC l'artífex del moviment veïnal, perquè es donava per fet que la legalització de l'associació de veïns, la primera junta era liderada per membres del PSUC, hem pogut constatar que aquesta va ser la segona junta, que inicialment va haver-hi una primera junta amb el Jaime Espàrrec al capdavant, on era una junta de la qual no hi havia els partits polítics. No obstant això, tot indica que van ficar aquest home de president perquè era el qui va posar la casa i alhora perquè interessava, perquè es pogués legalitzar l'associació de veïns, que fossin persones que no estiguessin implicades ni en el moviment obrer, ni en cap partit polític clandestí, ni etc. Perquè recordem que fins al 77 els partits polítics no seran legals. I és una de les coses per les quals els membres polititzats i sobretot del moviment obrer els interessa entrar en el moviment veïnal perquè els dona una cobertura legal des de que l'associació de veïns s'ha pogut registrar de forma legal.
En alguna de les entrevistes que se't van realitzar ara ja fa uns mesos, comentaves, si no equivoco, que l'any 75 va haver dos morts.
Sí, aquí és on hi ha el punt d'inflexió dintre del moviment veïnal. Sí que és cert que en els 73, pocs mesos després de que fos legalitzada l'Associació de Veïns de Ripollet, hi ha un canvi de junta i llavors sí que agafen les regnes el PSUC. I llavors el PSUC és més o menys qui està liderant, com a mínim, l'Associació de Veïns de Ripollet. Són temps convulsos al final del franquisme i aquí és com, molt bé dius, va haver-hi un parell de morts que això ho va trastocar tot perquè va provocar que l'Associació de Veïns de Ripollet i el moviment veïnal es radicalitzés. Inicialment, a inicis d'any, va haver-hi una mort aquí a la Rambla Sant Jordi i ja va haver-hi molta tensió i el 14 de febrer a la sortida de l'escola aquí a Rambla Sant Jordi van atropellar un altre nen. Això va generar que l'associació de veïns que ja estava a part d'aquests sectors també havien entrat professionals i arquitectes, o sigui que ja hi havia gent amb forces coneixements i estudis i van fer un informe tècnic de com havia d'anar la circulació pel poble per evitar aquests accidents. I parlant de la Rambla Sant Jordi i del carrer Calvari, sobretot que havien de canviar la circulació. Què passa? Que el dia pocs més al març, ja del mateix any del 75, després d'aquest accident, l'associació de veïns, bueno, el moviment veïnal, va a l'Ajuntament i entrega aquest informe de com ha de funcionar la circulació del poble amb 220 firmes. La resposta de l'Ajuntament, en comptes d'analitzar l'informe i fer les millores que pertoca, va ser que les 220 persones s'havien de presentar a l'Ajuntament amb el seu carnet d'identitat per poder-les fitxar. Malauradament, aquell mateix dia, el 15 de març, en el carrer Calvari, hi ha un atropellament d'una noia de 17 anys que, sí, ja passa en el carrer que s'havia de modificar la circulació, per postres estava a prop d'un ambulatori que no tenia servei d'urgències i en el trasllat fins a l'Hospital Clínic de Barcelona mor. Per tant, dues reivindicacions que està fent el moviment veïnal, que era el tema sanitari i la circulació, per no haver-los fet cas, ha provocat aquesta mort i de retruc amb el cachondeo de l'Ajuntament que en comptes de fer cas a aquests informes tècnics els hi exigeixen que es presentin amb el carnet de documentació per fitxar-los. Clar, això l'Ajuntament diu, haguéssim pogut salvar aquestes morts, no ens han fet cas, ens ho estem treballant amb professionals tal per canviar la circulació, ningú fa cas, ens prenen el pèl, ens exigeixen que ens fitxin i això acaba dintre de l'associació de veïns cada vegada augmentant les reivindicacions i fer-les més contundents perquè, clar, estem a finals del franquisme i veiem que amb aquest ajuntament franquista no podrem avançar mai.
Cap a finals de... Bueno, cap a l'any 77 no indicaves que hi ha una tendència a crear una associació per cada barri i també l'any següent es crearà la coordinadora d'associacions. Quines implicacions té aquestes circumstàncies?
Val, bueno, si tornem al 75 amb aquesta radicalització, aquí és el moment que hi ha molt jovent de l'organització de la izquierda comunista que entra a l'associació de veïns i llavors passen a ser majoria enfront del PSUC. I aquests joves acaben obligant el PSUC a dimitir. Bueno, el PSUC l'obliguen a dimitir de la Junta. El que fa els membres del PSUC és abandonar l'associació de veïns. El PSUC, en la seva carta de dimissió, el que diu és que per una banda, l'associació de veïns no pot estar fent accions tan contundents que estan fora de la legalitat, perquè passaran a ser una associació il·legal i, per tant, ja no tindran aquest marge de maniobra per actuar, i alhora defensen que cada barri hauria de tenir una associació de veïns per arribar a més gent. Mentre que Organització Izquierda Comunista, Plataformes Antifeixistes, o sigui, uns militants més a l'esquerra del PSUC, diuen que no, que ha de ser un moviment unitari. El PSUC desapareix per la documentació que tenim dintre del moviment veïnal durant 2 anys, i llavors és el març del 75, del 77, perdoneu, quan ja es legalitzen els partits polítics. I això passa a Ripollet i passa a diferents jocs, que quan el legalitzen al cap de pocs mesos, ja en les eleccions, aquests partits polítics s'han de fer visibles. I el que fa aquí el PSUC i el PSC és, de cop, començar a multiplicar les associacions de veïns, una per cada barri, i llavors se'n creen 4, perquè defensaven que així s'arribarien a més gent. El que hem pogut demostrar és que les 4 associacions de veïns el mateix dia van entregar els estaments. Per tant, no és que a Sant Lluís Can Clos al febrer volgués l'associació i al cap d'un mes el volgués Maragall, sinó s'envien els mateixos estatuts el mateix dia les 4. Llavors, agafant les llistes que hem pogut recopilar i tal, ens hem adonat de que tots els membres d'aquestes llistes eren gent del PSUC, sobretot, i del PSC. Per tant, aquí és el que nosaltres hem defensat com a hipòtesis de que va ser una estratègia política el fet de fraccionar un moviment unitari per crear diferents associacions de veïns que realment no eren independents. I, per últim, si deien que no es podia actuar fora de la legalitat, aquestes entreguen els estatuts al març del 77, però fins al novembre del 78 no estaran legalitzades, perquè també els hi passa el mateix que la primera. Però la coordinadora de Associaciones de Vecinos de Ripollet és una coordinadora que aglutina aquestes 4 noves associacions, exceptuant la unitària, sense que siguin legals, i a part totes les queixes les començaran a fer la coordinadora de Asociación de Vecinos, que sempre presenten les instàncies a l'Ajuntament signades amb el PSUC i amb el PSC. Però és una coordinadora que està treballant en 4 associacions de veïns que encara no són legals. I per els poques actes que hem pogut veure d'altres associacions de veïns, fins al desembre del 78 no van fer absolutament res. És com si no existissin. Per tant, per això es parla d'associacions fantasma o associacions pantalla, perquè fins al desembre del 78 no hi ha constància que haguessin actuat de manera independent. I és per aquests motius que, ja per la coordinadora, utilitza aquest nom. Si la original era Associación de Vecinos, ella es fa dir Coordinadora de Asociación de Vecinos. Per una mica s'apropen les eleccions del 77 i s'han de fer visibles aquests partits polítics.
Molt bé, per haver fet aquest repàs durant aquests anys. I actualment, com després d'haver fet aquesta recerca, no?, sobre tot el moviment i els vaivens polítics que també li han influït, en l'actualitat com veus el moviment de les associacions de la ciutat, quines hi ha? No sé si hi ha alguna relació en les que queden entre amb Cerdanyola, perquè també en molts casos sempre hi ha hagut alguna relació cultural i reivindicativa entre les dues ciutats. Què ens pots dir de tot això?
Clar, jo, de moviment veïnal, com a moviment, jo sóc el qui defenso que en el 79, després de les eleccions municipals de primer Ajuntament Democràtic, el moviment veïnal ja desapareix. Hem de saber diferenciar una cosa que és moviment veïnal i altra, associacions de veïns. A dia d'avui, les associacions de veïns no veig que per exemple, esdevinguin un moviment social. Perquè, per exemple, no estan marcant l'agenda política de l'Ajuntament, no es veuen grans manifestacions, sí que ara, per exemple, el Tribut Metropolità i etcètera. Sí que hi ha hagut alguna manifestació, però una cosa és alguna manifestació, alguna queixa, i l'altra, un moviment unitari que pugui fer trontollar el règim o que pugui aconseguir algunes millores i marcar l'agenda política. Nivell d'associacions de veïns, ho veig i l'havia estudiat, m'havia passat per ja el 2015, i veus que realment no hi ha temes de lluita social, per així dir-ho, i sobre entitats, clar, sí que Ripollet té un bon teixit associatiu, però sí que jo, sobretot, a dia d'avui, crec que és molt més associatiu a nivell cultural que a nivell de lluita. També no és el mateix viure al final del franquisme, transició, on tot estava bullint i tal, i sabien que eren moments importants que podia marcar per on tiraria la història, que ara que tot està com més, per moltes crisis socials, tal, cada vegada sembla que aquella solidaritat de sortir al carrer colze a colze a canviar les coses ha anat defallint des de fa dècades. Va haver-hi el moment aquell del 15M, però que també tot es va calmar al cap d'un any.
Encara queda una associació per cada barri o n'hi ha alguna més?
Hi ha alguna més. Sí. Per exemple, ara no me les sé totes, però a diferència d'algunes que ara hi ha problemes, que ara hi ha hagut queixes perquè estan tancades, perquè no, i tal, però també tenien, no tenien llicència de bar, però tenien bar, hi havia com coses molt rares, però, per exemple, la qui més coses fa és, per exemple, la de Can Vargas, que és una associació que no es va crear així del no-res quan interessava els anys 70, sinó que és molt posterior. I aquesta, per exemple, sí que fa coses pel barri a nivell cultural, també tenen, em sembla que ja és on hi ha allò dels cacs de Palau Ocid, fan dansa o fan gimnàs, sé que fan bastantes coses pel barri, però també a nivell cultural.
No tant en l'actualitat, sinó perquè has dit que s'ha distorsionat una mica, no? Que s'ha diluït aquest moviment, però en l'època anterior, després del teu anàlisi, creus que hi havia uns perfils concrets, entre diferències entre tant si emigre, gent més emigrant o nativa, entre rendes baixes o rendes mitjanes, vull dir, havia un perfil molt més concret d'aquestos? O, per exemple, entre, jo què sé, si hi havia molta més gent en formació o sense formació, homes i dones, has notat alguns índexs que ha destacat? O?
Sí, aquí, clar, normalment la immigració que vam tenir a partir dels anys 60 és a nivell econòmic. Per tant, són gent de classes subalternes, tal, que venen a buscar a guanyar-se el pa i que estan molt més curtits a treballar i per necessitat. Però la immigració que tenim a partir dels 40-50 és per al control social que hi havia en l'època franquista. Fins a finals dels 50, la immigració d'Andalusia a Catalunya era il·legal. Hi havia ja Montjuïc, el centre d'internament d'estrangers, que venien d'Andalusia en el tren sevillano i havien de baixar abans perquè s'hi paraven allà al centre de Barcelona, la policia els agafava, els ficava al centre i al cap de poc els tornava a Andalusia. Això, parlant amb gent gran, alguns tenien la mala imatge de que era culpa dels catalans que no volíem los españoles en Catalunya. Lògicament, en ple franquisme, els catalans no hi pintaven res. Era el control social que volia el franquisme, de que tothom estigués al seu poble, perquè en el seu poble tothom es coneix. I tant aquest centre d'immigrants estava a Catalunya, però també estava a Madrid i estava a Bilbao. Per tant, no era tema d'identitat, sinó era tema de control social del franquisme. Per tant, els primers que marxen als anys 40 és perquè en el poble estan fitxat perquè eres o rojo o anarquista o tal. Per tant, la primera immigració és la més combatent. I sí que és cert que si tu tens una situació econòmica dèbil, és més fàcil que intentis lluitar per aconseguir unes millores que si tens una vida més o menys estable, en formació i amb una feina tranquil·la en el teu poble de tota la vida.
moltes gràcies, Eduard, per tot aquest repàs que ens has fet durant aquests anys. I arribat a aquest punt, no sabem si continuaràs ampliant aquesta recerca tant sobre migració, sobre lluites i moviments obrers, o això per una banda. I després, en segon lloc, si ens agradaria que ens comentes si actualment hi ha algun estudi, algun autor que està destacant per treballar en aquest àmbit.
Sobre continuar la recerca, m'ho he pensat més d'una vegada. Sí que és cert que jo, quan vaig començar aquest treball, un dels objectius era després veure l'evolució a partir dels 79, que havia passat amb les associacions de veïns, si havien pogut forçar o no l'Ajuntament a fer les seves reivindicacions. I sí que he parlat amb més d'un historiador i tal, i una mica està a l'aire. També el teu dia a dia, les qüestions laborals, familiars, etc., també a vegades et limiten una mica. Potser fa 2 anys t'hauria dit un no rotund, ara ho deixo una mica... Ja veurem, depèn de com vagi...
També dependrà de les fonts, no? Si veus que hi ha algun espai, algun lloc on es localitza informació, pues segurament serà un incentiu també, no?, per a continuar la recerca.
Sí, també és cert que vaig tenir alguns problemes perquè hi ha hagut algunes associacions de veïns que no em van deixar consultar els seus arxius. La qui més facilitat em va donar va ser la de... l'Associació de Veïns de Sant Andreu, que va ser gràcies a la Maite Marín, que malauradament en plena pandèmia ens va deixar, que en ple temporal glòria, ara fa 2 anys, em va obrir al vespre l'Associació de Veïns i vam estar més d'una hora xafardejant-ho tot, mirant, i em va donar totes les facilitats, però sí que és cert que el tema de documentació està una mica complicat seguir, però no ho descarto perquè... és un ventall molt gran que pots tirar per un o per un altre lloc. I sobre els estudis, recerques, sí que ara, per exemple, l'Angelina Puig ha tret un treball del moviment veïnal, però centrat en les dones a Sabadell. Ella es va centrar molt en, sobretot en Temarro i Torre Romeu a Sabadell, que va ser tot un poble de Pedro Martínez d'Andalusia que va anar a Torre Romeu. I també hi ha diferents treballs. Aquí sí que em va anar molt bé un que del Jordi Rodríguez el Ripollet de Carles Ferrer, que jo malauradament no vaig poder fer entrevistes orals en el meu treball perquè em va enganxar en plena pandèmia i les entrevistes eren en persones de risc, per així dir-ho, gent gran. Però en aquest treball ell sí que anteriorment, feia més de 10 anys, havia entrevistat a persones que a mi m'hagués agradat entrevistar i parlant també del moviment veïnal. Per tant, aquest treball local, que n'hi ha d'altres, ara no començaré a dir noms perquè em deixaré algun i em sabrà greu, però que tenim bons treballs tant locals i a nivell d'estudi del moviment veïnal... tenim molt, sobretot el llibre de Construint la ciutat democràtica el 2010, que va ser el punt d'inflexió de donar veu al moviment veïnal i la importància del moviment veïnal.
Moltes gràcies, Eduard, per tota aquesta informació i aquest repàs que ens has fet.
De res.
I aprofitem per a finalitzar el programa. Com comentàvem, que tindran la informació sobre l'exposició de les 5è jornades de memòria històrica a la pàgina web municipal i que també els comunicarem en breu la jornada de portes obertes al nou arxiu municipal. Aprofitem també per a recordar als oients que si estan interessats, hi havia diversos treballs d'Eduard sobre l'àmbit que ens ha portat avui, i en concret és a la revista Ripollet número 1124 de l'any 2021. També hi ha una breu entrevista a Ràdio Ripollet i un article a la revista municipal La Llana. Finalitzem el programa, esperem que els hagi agradat i els esperem al pròxim programa a la 91.3. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Thank you.